Hola, escoltes un día perfecte a la UPB Radio. Bé, no sé com haureu començat el 2023, imagina que... com jo, refredat. El cas és que l'altre dia vaig descobrir ChatGPT. I què és això de ChatGPT? Doncs, resumint, perquè tampoc sé molt, ChatGPT és un prototipo de chatbot de intel·ligència artificial desarrollado en 2022 por OpenAI, que se especializa en el diálogo. O sigui, és un chat al que pots accedir fàcilment, simplement t'has de registrar i no res, ja pots interactuar. És un chat que et pots comunicar amb una intel·ligència artificial. Tu li escrius i ella et contesta. I quina comunicació pots usar a terme? Doncs la que desitges. Jo, per exemple, mireu, vaig a provar introduint una sèrie de dades per a que em genere una presentació per al programa d'avui d'un dia perfecte. Mireu, a veure, vaig introduir la següent informació, una informació que processarà i a partir d'ahí ja se genera una intro. Comence, a veure. Presentació de programa de ràdio llamado Un Día Perfecte i se emite en la UPB Radio. Puedes sintonizarnos en el 102.5 de la FM, en radio.upb.es y encontrar el podcast en iVoox, Spotify y Radio a la Carta. Un espacio donde hablamos sobre arte y sus protagonistas. Sí, vale. A ver qué mes. Primer programa de 2023. Dos invitados. Paco Collado, miembro del PUNT, Espai de Lliure Aprenentatge, y Jordi Flores, fotógrafo. Además, tenemos la sección de agenda. Y bien, tancaré diciendo que... sí, cerrar la presentación con un poema breve. Entonces ya está. Ya está introduït. Ara simplement li fas clic a este botó i vas veient com va generant la presentació. I voilà! Escolteu!
Bienvenidos a Un Día Perfecte en la UPV Radio. Somos tu compañía para explorar el mundo del arte y conocer a sus principales protagonistas. En nuestro primer programa de 2023, tendremos como invitados a Paco Collado, miembro del PUNT, Espacio de Libre Aprendizaje, y a Jordi Flores, un talentoso fotógrafo. No te pierdas nuestra sección de agenda, donde te mantendremos informado sobre las últimas exposiciones y eventos artísticos en la ciudad. Sintonízanos en el 102.5 de la FM, en radio.upv.es, y encuentra nuestro podcast en iBooks y Spotify. Y para cerrar esta presentación, un poema breve. Arte en las alas, vuela libre y sin cesar, en cada rincón, es un reflejo de nosotros. Gracias por acompañarnos en Un Día Perfecte en UPV Radio.
Estic impressionat, la veritat, és que és impressionant perquè evidentment ho falla molt millor que jo i és que una Thermomix que tu li vas tirant ingredients i esperar que ho faci i si ja en genera el guió i ja també locuta el programa, com per exemple amb aquestes webs que utilitzo a voltes que fiques el text i el locuta el programa, la veritat és que tinc els dies comptats. Bé, doncs jo ja no presento el programa, ja me l'han presentat.
Buscate con ansiedad.
Anem a parlar amb Paco Collado, que és membre del Punt, i el Punt és espai lliure d'aprenentatge. Molt bon dia, Paco, i moltes gràcies per estar este matí així a Un dia perfecte.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Bé, Paco, què és el Punt, espai lliure d'aprenentatge?
Val, el Punt és un projecte de biblioteca i centre de documentació sobre moviments socials que arranca el 2016, però que realment ve de dos projectes anteriors, que arrenquen ja cap als anys 90, que són el Centre de Documentació Antagonista i una part de la Biblioteca de l'Ateneu Llibertari al Màxim. Tots els projectes són de València, ciutat.
I es van extingir i van formar el Punt?
O... Sí, bueno, no es van extingir, sinó que van confluir. Una part de la biblioteca vingué al Punt, tot el centre de documentació també, i l'altra part continua en l'Ateneu.
Com has dit, des del 2016, i crec que fa pocs dies, heu celebrat, crec que el 6è aniversari.
Sí, exacte. Solem celebrar-ho el dia 20 de novembre, que és més o menys quan vam inaugurar aproximadament. I sí, són 6 anys en els quals pues, hem habilitat l'espai, hem fet un munt d'activitats, ha vingut també molta gent a interessar-se pels nostres fons i, bueno, això sí, anem parlant ara, si voleu, de
quines, tot el perquè, que tenim. Quines són les activitats que esteu duent a terme en el Punt?
Bueno, bàsicament el que fem són... la nostra tasca és fer una recopilació de materials de caire antagonista en tot tipus de formats, però bàsicament llibres, fanzines i altres tipus de publicacions periòdiques, cartells i enganxines. I les temàtiques són l'antimilitarisme, l'ocupació, l'anarquisme, el feminisme, antifeixisme, ecologia... tot aquest tipus de materials és el que formen els fons. Sí, i aleshores, en funció d'això que tenim, aquestes temàtiques i aquests materials, les activitats que fem solen ser presentacions de llibres, xerrades, però també exposicions, no tantes, alguna festa, algun concert, coses així.
Tot al voltant del que has dit, no? De tot aquest material, que és al final el que des de l'entitat és el que intenteu promoure, no?
Sí, sí, el nostre objectiu és com doble, no? D'una banda és conservar tot aquest material que produeixen col·lectius normalment de caire assembleari i autogestionat, i que no tenen cap difusió en els mitjans tradicionals, sinó que van per unes vies alternatives, i que si no se conserva, pues, desapareix. És com si no haguera existit, no?, la història o les activitats que fan les persones vinculades a aquests col·lectius. I l'altra pota del projecte, dels objectius, és difondre tot aquest material. I per això, pues, sí.
I tot aquest material, al final, conforma una biblioteca. Una biblioteca sí. Física, no?
Sí, una biblioteca física i un centre de documentació. Que són on distingim aquests diferents tipus de materials que vos comentava.
I com arriba tot aquest material?
Bueno, aquest material arriba de diferents, per diferents vies. La via mínima és la compra, perquè no tenim massa pressupost, i quasi tot l'altra via prové de donacions, bé siga de particulars, de gent activista que ha estat en diferents moviments o col·lectius i que ens els segueix, o bé per part dels propis col·lectius que ens van passant material que van produint. I, bueno, una altra via també és el recapte, no? L'anar buscant allà per on pares, anar espigolant a veure què pots incloure's en el fons. Pues si vas a una activitat en un altre lloc, un centre social, un col·lectiu, pues mira, si tenen pamflets, tenen cartells, han fet això, pues la repleguem nosaltres.
Crec que tenen un fons de més de 3.000 publicacions.
De 3.000 llibres, sí.
Llibres són els 3.000. A banda, teniu els fanzines, com has dit, els enganxines...
Sí, els cartells... També hi ha un poc de material audiovisual, però poc, que són cintes de casset, de programes de ràdios lliures, alguns documentals, i bueno, i en la tipologia de biblioteca, en llibres tenim de tots estos temes aixina que vos deia, i també tenim novel·la, còmic, però sobretot són coses vinculades a qüestions polítiques i socials.
A banda de tindre un format físic, esteu duent-lo d'alguna manera digitalitzant-lo?
A veure, això és que és una tasca...
Això és una tasca immensa, això és veritat.
Sí, sí, és immensa i costosa, tant en temps com en diners. Dissortadament no podem ara per ara dur una digitalització de les publicacions, dels enganxines i dels cartells. Sí que tenim alguns, igual algun centenar, que estan fotografiats i això. I a nivell de consulta digital, diguem-ne, per internet, sí que se poden consultar els llibres a través de la web del catàleg col·lectiu de la xarxa de biblioteques socials. Uh-huh. És un catàleg que formen biblioteques paregudes a la al punt, però que són de Catalunya i País Valencià. Uh-huh. Aleshores, ahí sí que se pot trobar, no completament actualitzat, perquè anem un poc lents, però bona part del fons bibliogràfic. Després, a través de la nostra web, se poden consultar també les diferents publicacions, però no en text complet, sinó la relació, com l'inventari tant de publicacions que dividim en tres grans documents, que són publicacions de País Valencià, d'Estat Espanyol i de l'estranger. Però la part de digital va molt lenta, perquè ahí necessites un servidor, crear bases de dades, fer vincles amb webs, i no tenim ni coneixements, ni temps, ni pressupost, però espero de moment.
La majoria de material imagina que serà d'àmbit del País Valencià i de l'Estat Espanyol.
Sí, sí, la majoria, majorment és País Valencià, però ja t'he dit que tenim també d'altres llocs de l'Estat i també de l'estranger. I, bueno, l'objectiu inicial seria València i l'Horta i això, però poc anem guardant-ho tot, perquè tampoc n'hi ha altres col·lectius o centres de documentació al País Valencià que estiguin arreplegant-ho, aleshores allò que ens arriba, pues sí que el guardem.
I qui conformeu el punt a dia d'avui?
Bueno, el punt som un grup heterogeni de gent, d'homes, dones, de diferents també sensibilitats de gènere i d'edat, i bueno, n'hi ha com un grup gestor o un grup base que és qui està més en el projecte implicat, i al voltant d'aquest grup també n'hi ha pues, molta gent que col·labora o bé en coses concretes o bé aportant una quota, aportant material, però això va fluctuant més.
Perquè, clar, estem parlant de que hi ha una biblioteca, però aquesta biblioteca imagina que estarà bueno, serà per a les persones que conformen el punt o d'alguna manera
col·laboren. A veure, la consulta és oberta, és pública i gratuïta, diguem-ne. Però si vols emportar-te material fora del punt, has d'associar-te. Mm. Perquè és per tindre un mínim control i que la gent aporti un mínim de col·laboració a la gestió de l'espai.
Sí, un compromís també, clar.
Sí, un poc de compromís, a veure qui eres, a veure, no que arribi una persona, agafi un llibre, desaparegui el llibre i desaparegui la persona, no? Encara aixina, pues, algo ha desaparegut.
Això passa en totes les famílies. Què va dir? El punt, el que estàs dient, si algú vol anar per allí no a fer desaparèixer un llibre, sinó a conèixer-vos, teniu una seu física a la ciutat de València.
Sí, estem al barri del Carme, al carrer Garcilaso, número 11, baix. I obrim sempre, crec que cap dimarts de 6 a 9 de la vesprada està tancat, i l'objectiu és continuar així, que sempre el dia de trobada almenys siga el dimarts, però a banda estem oberts a 3 dies segons activitats. Per exemple, dimecres alterns n'hi ha un taller d'investigació sobre fons del punt, que està ara arribant al seu primer any i possiblement traguen una publicació. També dijous alterns se reunís l'Assemblea de la Mostra del Llibre Anarquista. divendres o dissabte se fan activitats segons se van programant, però el dia fixe per a trobar-nos i per a consultar i per a explicar-vos què és el punt ahí in situ seria el dimarts de 6 a 9 de la vesprada.
O sigui, qui vulgui pot passar per allí i pot d'alguna manera col·laborar, si vol, o consultar el que siga.
Sí, sí, exacte.
I com és que vau triar el barri del Carmen, un barri que està, bueno, avui en avui està perdent un poc la seva essència?
Sí, bueno, ja l'ha perduda,
pràcticament. Ja, sí, soc veí, no, del, bueno, soc veí del barri, soc veí vostre i ho sé.
Ah, sí?
Sí.
Pues, bueno, vam tindre una oportunitat amb un espai que podíem assumir en aquest moment i bueno, també pensàvem que la centralitat era... La centralitat no és que ens... Avui vam parlar de ser el centre de res, però que estem a prop de tots, no? Perquè València, pues, en el barri del Carme, pues,
és fàcil d'arribar, sí.
Bon lloc. Sí, sí. I després, també el fet de... Tenint aquesta oportunitat d'estar en el Carme era també posar com un punt de diversitat a un barri que cada vegada està més gentrificat, més ple de guiris, d'hotels, de impossible per als veïns, i diem, pues, anem a posar un punt, un lloc que la gent puga relacionar-se d'una manera diferent, que tinguin uns materials que criden un poc a la reflexió i al pensament crític, i bueno, per això... El que passa és que, clar, tenim molts problemes d'espai, a hores d'ara.
És menudeta la seu, no?
Sí, és un
baix. Davant teniu una plaça que és preciosa, que està molt bé, i teniu ahí, recorda, sí, que esteu ahí en un baix, sí.
Sí, sí, exacte. Sí, guanya molt l'espai perquè tenim la placeta i fem moltes activitats al carrer. I el problema, clar, que el volum de paper cada vegada és major i bueno, ens haurem de plantejar en un futur què fem, perquè...
Tot no es pot... Clar, si teniu que guardar tot per a consultar és complicat.
Clar, perquè nosaltres treballem el 80% del material que treballem és material físic, és material paper, ens agrada el paper. I pensem que ara se fa tot digital, però el paper, no ho sé, com que pensem que encara té un valor important, i que sobretot de cara a publicacions més antigues, no dels últims 20 anys en avant, sinó i bàsicament és que també quan el formàrem era tot paper, no existia ni internet, ni el correu electrònic, ni res d'això.
Paco, i este 2023 que acaba de començar, que teniu algun projecte en marxa?
De cara a gener està previst un taller sobre performance amb una persona que està vinculada a les belles arts, i això seria gener-febrer. Després n'hi haurà algunes presentacions concretes, però encara no s'han definit encara les dates. I després, i habitualment participem també de la Mostra del Llibre Anarquista, que serà en març-abril, en la Fira Alternativa, ja cara a juny. I, però bueno, cada mes sempre tenim una activitat al mes, que és també un dels objectius que ens hem posat per a tindre, no només dedicar-nos a catalogar, guardar i això, sinó també donar-li difusió. Tant al nostre fons com a altres activitats interessants, altres propostes interessants que hi ha a la ciutat o per tot arreu.
Bé, Paco, i qui vulgui saber de totes les activitats i qui vulgui saber més de vosaltres, xarxes socials?
Sí, tenim el correu electrònic, que és el punt.valencia@gmail.com. Tenim un perfil de Facebook, bueno, n'hi ha dos, però... tenim també Instagram, ara s'ha obert un canal de Telegram.
I la web,
sí, la web.
Que és el puntvalencia.org.
Eh, Sí, segurament serà això, no?
Sí, crec que sí. És que ho tinc així apuntat.
L'hauràs consultat ara.
Sí. El punt valencià.org, imagina que d'allí ja vos irà redigir... Bueno, això. Vos durà a l'Instagram, al Facebook i, com ho has dit, al canal de Telegram. Això.
Sí.
Paco Collado, membre del Punt. El Punt, recordem que és l'espai lliure d'aprenentatge, que moltíssimes gràcies per haver estat este matí així a Un Dia Perfecte a la UPB Ràdio.
Pues gràcies a vosaltres.
I convidem als oients que passen, si volen conèixer més sobre el Punt, que no miren la web, que simplement s'apropen el dimarts per la vesprada, per la seu que tenen al barri del Carmen i, no sé, millor cara a cara, no?
Sí, sí, sí. Molt bé.
Un abraç, Paco.
Perfecte. Venga, una abrazada, muchas gracias. Tiembla, sabor mío, como una gota de rocío a la primor. Entras en mi cuerpo como la lluvia.
Taken at the moment, so please leave your message after the tone.
Hola, soy Marie Curie y paso muchas horas aquí en el laboratorio. Y escuchar Un Día Perfecto me hace mucho más llevadero el trabajo. ¡Uy! ¿Se ha roto una probeta? Bueno, ¿todo qué será? ¿Mercurio? Bueno, en fin, ya lo limpiaré luego. Los he escuchado todos en la sección de Radio a la Carta de radio.upv.es, pero ahora también están en iVoox y Spotify. Vaya, eso es que el radio y el polonio ya están listos.
Bé, vaig a veure si ChatGPT em pot ajudar. Mireu el que tinc a la nevera. Tinc poca cosa. Tinc un api, una ceba, tinc tomàquet sec i per si tinc arròs i pebre negre. Vaig a dir-li si em pot donar alguna idea de què puc dinar. A veure. Receta con un apio, una cebolla, tomate seco, arroz y pimienta negra. Introducir.
Receta: arroz con apio y tomate seco. Ingredientes: una taza de arroz, dos tazas de agua, un apio cortado en cubitos pequeños, un cuarto de taza de tomate seco hidratado y picado, una cebolla picada y pimienta negra al gusto. Instrucciones. En una olla mediana, cocine el arroz con agua y una pizca de sal a fuego medio-alto hasta que el agua esté absorbido y el arroz esté cocido. Mientras tanto, en una sartén grande a fuego medio, añada el apio y la cebolla y cocine hasta que estén suaves. Agregue el tomate seco hidratado y cocine por un minuto más. Agregue el arroz cocido a la sartén y mezcle bien. Sazone con pimienta negra al gusto. Sirva caliente.
Vaig a provar, sembla que pot estar bo. Vaig a provar a la...
Fueron mentir o verdad. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mía, si yo soy tuyo, ¿cómo de que no? Luego aquel beso que tú me diste aquella noche de amor, lo que juraste cuando dijiste te entrego mi corazón, ¿cómo de que no? No fueron ciertos tus juramentos, fueron mentir o verdad. Si tú eres mía, si yo soy tuyo, ¿cómo de que no?
Amb el programa i anem a parlar de fotografia. Anem a parlar amb el fotògraf Jordi Flores. Hola Jordi, molt bon dia i moltes gràcies per estar este matí aquí a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València.
Què tal? Molt bon dia. Encantat de parlar amb tu.
Escolta Jordi, el teu treball es podria definir com una espècie de treball de carrer, ja que moltes de les teves fotografies estan a peu de carrer.
Sí, al final el nexe de totes les fotografies, sí que és veritat que l'enfoc ha anat variant amb el pas del temps, però el nexe d'unió sempre és la persona, i la persona en l'àmbit de carrer, bàsicament. O sigui que es pot dir que sí. En matisos, però en general sí.
No treballes la fotografia d'estudi. Per exemple, tens fotos, treballes com, per exemple, recordo una de Tormenta de Verano, que no hi ha persones, però és una fotografia de carrer, també. També t'has d'aplaudiments els aplaudiments que va haver al personal mèdic durant la pandèmia, t'has fet treball sobre això. I tens una que m'agrada molt, que és, a veure si recordo el nom, diu, sí, Cuando el peso importa, 0,32 kilos de hierro, 0,28 kilos de chapa y 5 euros el kilo de cobre.
Bueno, això és una mica la síntesi del tipus de treball que faig ara, que és més enfocat a la gent que viu al carrer o que passa necessitats o, en fi, que s'enfronta a la més crua de les realitats, no? I moltes vegades confrontada, perquè en aquest cas aquesta cerca, no?, d'aquesta persona que està recollint o que està acollint ferros, etc., ho fa en una zona que posteriorment serà urbanitzada, no? Uh-huh. I aquí entrem amb els paradigmes de les desigualtats socials, no? O sigui, la terra ja no és per qui la treballa, les ciutats s'han empoderat de, amb un urbanisme molt, molt, molt especulatiu i, bueno, i tot això repercuteix sobre la gent, no?
Esta és significativa perquè, sí, veus una persona que està allí, recorda que està sobretot un espai que sí, sí que sembla que va ser urbanitzat dintre de poc, sí. I veus una persona que està recollint coses del terra, però després quan li fiques la informació, que en el teu cas encara li dona, diguem, més context a la situació, perquè un titular, una fotografia, li dona molta més profunditat.
Sí, sí, li dona, sí. I... Però sí que és veritat que això és una dificultat que ens trobem sovint, que és transmetre allò que vols transmetre a partir d'una imatge. De vegades es complica molt, no? Perquè una imatge és molt, de vegades pot ser molt descriptiva, però en determinades situacions no tant, no? Llavors, no es tracta d'inundar d'informació a la fotografia, sinó que l'ideal seria que la fotografia expliqués la situació per si mateixa, no? I per això el tema de connectar amb la gent, perquè al final gran part de la informació és emocional, no? O sigui, aquella informació que captem amb el cervell i no tant amb la consciència i no tant amb el pensament, no? I una mica ens movem aquí, en aquests terrenys de captar les emocions de la gent en determinades situacions, no?
Si treballes al carrer, i estàs, imagina que en el teu cas estaràs sempre fixant-te i pendent de tot el que ocorre. Les coses, al final, s'han de buscar.
Sí, jo sí que és veritat que el carrer et mostra situacions, però tu també vas buscant determinades situacions, no? Vull dir que és una cerca que es retroalimenta i... Jo, aquí hi ha pot haver-hi un contrasentit, que és, jo crec que el canvi de paradigma és mostrar als altres el que tu vols mostrar i no el que ells esperen que tu mostris, no? Sinó que realment siguis tu i que connectis amb allò i que transmetis allò, no? Que estàs fotografiant o que intentes fotografiar. Llavors, jo dic que acostar-se als altres és acostar-se a un mateix, no? Perquè... i mostrant aquestes realitats, un també es mostra, perquè al final estàs mostrant la teva forma de pensar en relació a determinats temes, no? I, bueno, per mi el canvi de paradigma és aquest, passar de fer... Jo al principi feia molta foto de carrer, molt visual, molt potent, i a la gent li encantava i funcionava superbé. I... Però em faltava alguna cosa, faltava contingut, faltava connectar realment amb per què, el per què de les coses, no? I he anat passant amb el pas del temps a una fotografia doncs, molt descriptiva o molt visual o molt estètica, o una fotografia en què sí que intento conservar allò d'estètic, no? Per atreure i mantenir la qualitat de la fotografia, però dotar-la d'aquest contingut social, no?
Potser no està tan forçada a simple vista, no?, que la gent caiga i siga tot un poc més neutre, no?, te refereixes, no?, que no siga tan potent visual.
Sí, perquè per sort o per desgràcia ja saps com funciona tot això.
Sí, per això dic que...
Les xarxes socials i tal és un impacte de dècimes de segon que,
exacte,
pum, t'atrapa o no t'atrapa. I hem de jugar amb això. De fet, el subconscient aquí és important, no? Sí. I bueno, i és xulo perquè al final t'estàs posant a prova a cada pas, no? És interessant.
I comentaves el per què de moltes coses, de moltes fotografies que hi ha al darrere. Suposa també un treball el de tindre que conversar i tindre que parlar amb les persones a les que fotografies, els contextos que fotografies, no?
Sí, i al final aprens a quan sobren les paraules, quan calen les paraules, quan són o no adients, perquè no totes les situacions són... Sobretot s'ha de respectar la persona. Mm-hmm. Si una persona en situació de carrer, tu has d'anar preparat a que et diguin que no. Mm-hmm. I a més és una barrera que molts fotògrafs de carrer tenen, o tenim, o hem tingut, i de vegades jo també, que és el dubte, no?, de si m'acosto o no m'acosto, de, en aquell moment, m'engegaran o no m'engegaran. Però, bueno, si, jo crec que la clau és tenir clar que et poden dir que no i anar amb tota la naturalitat del món. A partir d'aquí, tot el que vingui, benvingut sigui, no?
I imagina que hi ha un procés de conversa, hi ha un procés d'escolta i després decidir com retractar allò.
De vegades sí, de vegades no. Però de vegades són situacions que són puntuals, que dius, aquí te pillo, aquí te mato, perquè si no, ja no la faràs mai, no? I després pots demanar autorització a posteriori. Això també, no? Vull dir, m'asseguro aquesta situació i després parlo amb la persona, escolta'm, que he fet això o que no, tal. I, bueno, i aquí ja intervé, doncs, aquest moment de connectar amb la persona, etc. Hi ha persones amb les que tens una continuïtat, fins i tot un tracte, una manera de mantenir la relació durant temps. Encara que no siguis a fent fotos, jo després a molta gent que he conegut pel carrer me l'he anat trobant o llocs més estables com menjadors socials o tal, estableixes... Jo crec que al final és la sinceritat, anar per la veritat per davant i que no vegin que la teva intenció és aprofitar-te en cap moment.
Estem parlant de persones que viuen al carrer perquè algunes dels teus treballs han sigut mostrar a aquestes persones. Sí. Tinc així apuntat, per exemple, noms de persones en concret. Per exemple, el nom de Núria, el nom de Baba. Són persones concretes que tu fotografies i després, en certa manera, també contes un poc la seva història.
Sí, amb la seva connivència, però sí. Sí.
I com es queda el cos? Com es queda el cos després de conèixer històries tan dures?
Bé, perquè al final és això que et deia, no? Vull dir, tu ja has d'anar amb la idea de que pots trobar doncs determinades situacions que no són agradables, però al final aprens que, per desgràcia, tu poc pots fer per canviar-les, no? Jo des de la meva humil posició pues intentar donar sortida, visibilitzar d'alguna manera amb tot el respecte a aquella situació d'aquella persona, no?
I a l'hora de treballar, com funciona un fotògraf de carrer? Tu surts amb la càmera i saps on vas, per exemple? Dius, sé que així pot ocórrer això, o moltes voltes dices sense cap idea i trobes algo, o al revés, amb idea i no trobes res?
Sí, les dues coses, però és bàsic tenir un mètode, vull dir, si, o enfocar el treball d'una determinada forma, no? I llavors, si treballes sobre un tema, pues, és molt important informar-te prèviament sobre aquell tema, quins agents o quina gent es pot moure al voltant d'aquell tema, on pots trobar doncs tant informació com recursos per moure't i això, tot el tema del fotoperiodisme en sap molt, no? Vull dir, hi ha molts vincles entre fotoperiodistes i ONGs o entitats de suport social. En fi.
No és...
Jo és que és veritat que vaig una mica al meu aire, no? Perquè... Però sí.
I amb quin material treballes?
Pues amb una càmera digital. Vaig amb unes Evil d'aquestes que t'ho faciliten tot molt perquè són petites, et permeten passar més desapercebut. I això ho faig servir sobretot objectius, teleobjectius, no? Zooms de petita corregut, perquè en determinades situacions, tot i que l'objectiu fixat dona més qualitat, però la versatilitat d'un objectiu que tingui angular i que en un moment determinat et puguis acostar en un lloc que físicament no podries fer d'una altra manera, no? I que els enquadres hagin de ser així més ràpids o tal, i és com m'he acostumat a treballar, amb teleobjectiu, però no amb teleobjectius de llarg recorregut, eh?
Sí.
I el treballar des de la pantalla, vull dir, el visor per fotos molt concretes sí que és perfecte, però també les pantalles avui en dia et permeten una versatilitat d'acostar-te, pujar, baixar, en fi, m'he acostumat i és com més còmode em sento.
I després hi ha postproducció? Treballes postproduint les imatges?
Sí, o... sí, òbviament. Sempre qui digui que no, manté. No, sí, perquè bàsicament en mocs, sobretot en fotos, de vegades en llocs interiors o de nit, o etc. I les llums sempre s'han d'ajustar. Això no... Vull dir, amb el que són ajustes bàsics, no? Això tothom ho fem servir.
I en la fotografia de carrer, per exemple, com bé dius, la tècnica... bueno, el material és important, però... Hasta quin grau és important?
El material?
Sí.
Bueno, és important... És important tot el conjunt, no? Vull dir, la visió, la idea i l'execució. Vull dir, el procés comença quan tu tens una intenció, no? Sí. I després la realitat et fa ser versàtil, no? Perquè no tot és... Les realitats no són sempre com tu esperes que siguin. I això que has dit abans i tornar sense res també es dona. O sigui que...
Ho dic perquè hi ha gent pot pensar que simplement una bona... simplement va amb una càmera de fotos i està corrent algo interessant o algo tal, ja podria tenir una bona fotografia, però això no és cert.
Sí que és veritat que una bona foto la pot fer qualsevol.
Sí, exacte, això sí, però...
Però a partir d'aquí, el fet de... Vull dir, hi ha un treball que és el teu propi cervell. Jo parlo molt de la visió marginal, no? Vull dir que tu estiguis pendent del que succeeix al teu entorn perquè van sorgint situacions, no? Van situacions que et sobten, no? I t'has d'adaptar.
I igual que en la literatura o en la pintura és fàcil a mi reconèixer un poc el perfil d'un autor, en la fotografia com arribeu a fabricar-se o tindre un estil propi, identificable?
Bueno, això és una mica una evolució, no? Vull dir, tampoc ho vas buscant. Sí que és veritat que a vegades hi ha gent que et diu he vist una foto i ja sabia que era teva, no? I suposo que hi ha un tema aquí inconscient, no? També intervé, doncs, això, el tipus d'objectiu que fa servir o sigui, la distància de la fotografia o l'estil o, no sé, la forma d'editar, una mica el tema, la temàtica, al final és un conjunt.
Que es va repetint i al final forma un poc el perfil de cadascú.
Sí, sí, sí. Òbviament hi ha gent que li agrada molt acostar-se i si m'agrada viure les situacions des de dins, estar a prop, viure el contacte amb la persona, doncs tot això es nota. Perquè... I després hi ha un altre tipus de fotografia que és més descriptiva, que és més difícil d'identificar però o d'associar, no?, amb una imatge concreta. Però bueno, al final és això, és un corpus, és tenir una línia de treball i més o menys que sigui reconeixible.
Jordi, qui vulgui conèixer el teu treball, crec que no tens pàgina web, però sí que tens un perfil d'Instagram molt actualitzat.
Sí, sí, sí. Últimament menys, però sí, sí que tinc... És bàsicament on pujo les meves fotos. Sí.
Doncs, Jordi Flores... qui vulgui conèixer el teu treball et pot buscar a Instagram, com has comentat, que ha sigut un plaer parlar amb tu este matí, així a un dia perfecte, recordem, Jordi Flores, fotògraf, bueno, fotògraf, no? Etiquetes de carrer o això van i venen.
Sí, sí, sí. A Instagram no sortiré com a Jordi Flores, perquè surto com a Miral Flores.
Ah, no ho tenia apuntat, sí. Doncs Miral Flores.
I continuarem tot el que puguem. Molt agraït.
Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón. Serán palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las escuche me diga tuya soy nomás. Espérame que lo termine, que te lo pueda yo prestar, para que sepas tú cantarle como en el cielo, tierra y mar. Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses. Serán palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las escuche me diga tuya soy no más.
Bé, encara està al foc l'arròs, així que seguim amb l'agenda. Dir agenda, només recomano 3 o 4 esdeveniments i normalment sempre són a la ciutat de València. Sí, ens creem la capital de tot. Bé, per exemple, demà dia 20 de gener pots assistir a partir de l'estat de l'esprada i de manera gratuïta al centre del Carme de la ciutat de València a Laboratorio de Amores Diversos. Lucas Platero ha sigut docent d'educació secundària anys i anys i ha guanyat premis internacionals i també ensenya en diferents universitats al mateix temps que ha publicat diversos llibres i dirigeix també la prestigiosa col·lecció universitària de Bellaterra. La seva aposta per una educació alliberadora queer és un centre de la seva biografia, així com l'activisme polític i social. Durant un temps va signar com a Raquel Lucas Platero i així conversarà amb Sol Muñoz Baroja, un adolescent que coneix i altres joves trans per a presentar això de la interseccionalitat com a una oportunitat per a, des de moltes categories creuades, aliar-nos socialment. A veure què més. Dissabte 21 de gener, a partir de l'estat de la vesprada, a l'espai inestable de la ciutat de València, pots assistir a l'obra de teatre La Corporació. Vaig a fer-vos un resum de què va. Tres alcaldes de pobles diferents i de partits diversos comparteixen un problema. Els tres pobles s'han vist afectats per un esdeveniment terrible, inexplicable i de dimensions històriques que posa en perill la supervivència dels tres pobles. Així que els tres alcaldes no els queda més remei que tractar de posar-se d'acord abans de emprendre un viatge a Brussel·les, ja sabeu, la capital europea, on han estat convocats per la presidència de la Comissió Europea. Un viatge en què potser canviarà el futur de la política municipal. Es tracta d'una obra de teatre de Daniel Tormo amb direcció d'Anna Marí i amb la presència de Daniel Tormo, Josep Valero, Franchi Vivó i Anna Marí. Més coses. El diumenge, dia 22 de gener, pots assistir també a l'obra de teatre Café para Todos. A partir de la sala de l'esperada al Teatre Círculo, que està al carrer Prudenci, Alcón i Mateu, número 3 de València. El barri, no sé quin és. Bé, Café para Todos és una obra de teatre sobre el teatre com un bucle metateatral, una obra de teatre que va sobre una obra de teatre que va sobre una altra obra. Així fins a l'infinit. En realitat, sembla que no va sobre això, va sobre la política, l'ego, el teatre i del dolents que són tots els altres, excepte jo, que som molt bo. I com cada any arriba per aquestes dates, el Sant Antoni Pop Festival serà el dissabte dia 28 de gener a Betxí, a Sonos, a València. Betxí és Castelló. podeu veure bandes nacionals i internacionals de gran renom, com per exemple aquest any The Pacifics o Titi Syndicate, o per exemple també Las Genis de Arroyo Culebro o, qui anem a escoltar, The Phantom Kiss. No està gens malament aquesta rosa amb tomàquet sec, ceba, api i pebre negre. És una bona opció quan no saps què cuinar. Li dius els ingredients que vols a ChatGPT i pop, et resol el problema. I amb una copeta de vi, millor que millor. ChatGPT, crec que vaig emprar aquesta intel·ligència artificial per a resoldre alguns problemes que tinc. Fins així, l'episodi número 7 de la temporada 5 d'Un dia perfecte. Ja saps que Un dia perfecte el pots trobar a la secció de Ràdio a la Carta, a radio.pb.es, les 5 temporades, i a iVoox i Spotify, la darrera. I hi ha un perfil d'Instagram on ja saps que pots consultar a tots aquells i aquelles que han passat pel programa i enllaçar al seu Instagram. Pots fer-ho, per exemple, enllaçar al treball de Jordi Flores i també seguir el perfil de El Punt, espai de lliure aprenentatge. Adeu!
Gracias por acompañarnos en Un día perfecte. Esperamos haberles proporcionado un rato de entretenimiento y alegría. Recuerden, la felicidad es una elección, así que elijan ser felices hoy y siempre. Nos escuchamos en nuestro próximo programa.